El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia i bon diumenge. Montserrat és sovint un plató on hi passen moltes coses, la majoria de les quals agraïdes, festives, solidàries. Aquest és el cas de la Vertical Montserrat, una cursa que es va celebrar dissabte passat, per cinquè any, als funiculars de la Santa Cova i de Sant Joan, que presentava el repte de pujar els 2.180 esglaons de les escales de servei d'ambdues instal·lacions. Però l'objectiu de la cursa no era només un repte esportiu, perquè el real era ben bé solidari. Va néixer d'una utopia, perquè ningú no es pensava que es podria fer una cursa pujant pel costat d'on pugen els funiculars, però com que la idea era fer-la per recaptar fons, per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu, l'utopia es va convertir en realitat. Avui es visitarà en David Colomer, organitzador de la Vertical Montserrat, que està dins el projecte Bombers amb Causa, perquè ens faci balanç de l'edició d'enguany i perquè ens avanci alguna cosa de la propera. A la segona part del programa contactarem amb mossèn Antoni Matabosc, que acaba de publicar les seves memòries. El doctor Matabosc és un bon amic de Montserrat, on hi ha passat moltes estones al costat de la comunitat, fent recessos i compartint la litúrgia. Amb ell parlarem del seu llibre La penúltima paraula, Memòries per a una església renovada, que presentarà el proper dimarts 20 de juny a Barcelona. Amb aquest menú, comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Dissabte passat es va celebrar la cinquena edició de la Vertical Montserrat, una cursa solidària per damunt de tot i molt exigent, perquè els 220 participants van haver de pujar els 2.180 esglaons que separen l'estació inferior del funicular de la Santa Cova de Montserrat de l'estació superior del funicular de Sant Joan, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. En total, 388 metres de desnivell. Però la Vertical Montserrat va néixer amb un objectiu clar: aconseguir fons per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu. També pretén fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport. Ens acompanya en David Colomer, ànima mater de la Vertical Montserrat, que està organitzada per Bombers de la Generalitat, conjuntament amb l'obra social de Sant Joan de Déu, i s'emmarca dins el projecte Bombers amb Causa. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Com va anar la cursa? Tot sobre el previst?
Sí, la veritat és que sí, estem molt satisfets de com va anar, sobretot el temps ens va aguantar, no? Que el divendres va estar plovent i patíem una mica, però no, la veritat és que les sensacions han sigut molt bones i tots els participants han sigut les opinions, no? I els comentaris molt positius.
Es va arribar als objectius marcats prèviament?
Bueno, ens havíem marcat amb el Som Un Equip arribar als 30 equips, ens vam quedar al final amb 25, però bueno, a part d'aquesta petita anècdota, que ho podríem deixar així, no? Sí que els objectius els vam assolir. No?
I el Dorsal Zero també va recollir fons per la cursa?
Sí, també a través de la pàgina web hi ha el Dorsal Zero i aquest any hem tingut més donatius respecte a l'any passat.
Encara s'ha obert a verticalmontserrat.org. Allà la gent encara pot fer aportacions econòmiques per la causa de la cursa?
Sí, està obert i en el cas de que no estigués obert, a través de Bombers amb Causa, de la web de Bombers amb Causa, no?, que és el paraigües d'aquest projecte, allà també es podrien fer donatius.
Teniu previst fer algun acte per lliurar-li a l'obra social de Sant Joan de Déu la quantitat recollida?
Sí, la cursa, com he comentat abans, s'emmarca dintre el projecte Bombers en Causa, no? Que això també inclou diverses iniciatives i una d'elles és el calendari. Llavors, sí que cada any es fa un acte on es fa l'entrega de xec simbòlic, no?, de tots els diners aconseguits amb tot el projecte de Bombers en Causa.
Perquè el calendari quan fa que el feu?
El calendari, la primera edició va sortir el 2012, ininterrompudament, i justament ara començarem a fer les sessions de fotografia del calendari de l'edició del 2024.
Com el podem aconseguir? Perquè a vegades és complicat de trobar-lo.
Bé, al calendari hi ha algunes empreses adherides, que com pot ser Abacus, no? que el tenen en alguns establiments, a través de la web de Bombers en Causa, també es pot aconseguir online, i si no, doncs a través dels parcs de bombers o això, comerços adherits que estan a la pàgina web indicats.
Quina pàgina és?
Bombers és bombersencausa.org.
Esportivament, la prova també va ser un èxit. A la categoria Open, la més competitiva, la va guanyar Enrique Santamaría amb un temps de 12 minuts i 18 segons i la Rosa Maria Nieto, que va fer 14 minuts i 51 segons. Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, es van fer un bons temps. No van superar el rècord, no? Però van ser molts bons temps. Tant l'Enrique doncs, com la Rosa Maria hi han participat altres vegades, no? a la Vertical Montserrat, i aquest any doncs, van tornar a guanyar.
Però també la cursa tenia molt mèrit els bombers que hi van participar, perquè la van fer equipats amb els 20 quilos del seu uniforme habitual. Joan Freixa, 17,48, i Clara Nierga, 25,57. Fer una cursa carregat amb els 20 quilos que pesa el vostre uniforme, deixa el córrer.
Sí, sí, la veritat és que bueno, ja es veu la diferència, no? És a dir, de la Open a la de bombers amb temps, no? Vull dir, uns són 12 i alguna cosa, l'altre és 17 llargs. Evidentment, ja no només és el pes, sinó la transferibilitat doncs, no, que té l'equip d'EPI, no, que portem, i també que no, també es fa doncs, amb botes, no? És a dir, moltes curses, com la cursa Bombers de Barcelona, doncs, hi ha molta gent que la fa, doncs, però amb bambes, no? Aquí no, aquí es fa amb tot l'equip complet, no? Amb la qual cosa doncs, és una dificultat afegida, perquè no és que siguin unes botes molt còmodes. No?
Mm-hmm. Aquest any també va ser el primer amb la participació de 9 esportistes en la categoria inclusiva, que és un dels objectius de la cursa, i és una inclusiva de debò, perquè abans de començar l'entrevista em comentaves que encara es vol fer més inclusiu el projecte per l'any vinent, però realment es valora molt doncs, que sigui inclusiu al 100%.
Sí, aquest és un dels objectius de la cursa, no? La inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport. Havien de ser 10, malauradament un doncs, per qüestions mèdiques no va poder participar, però és l'any que més persones inclusives doncs, han corregut la cursa. I com bé dius això, ahir doncs, una de les noies, la Maria Petit, em va escriure un missatge, no? Doncs, supercontenta. De fet, va venir a córrer, em deia, és que he vingut a córrer, ben bé no sabien a què era la cursa, no? I bueno, es va quedar sorpresa sobre tot això, no? Diu, és que realment és una cursa inclusiva, ens hem sentit superben acompanyats des d'abans, durant i després de la cursa, i inclús es va oferir no, doncs, d'ajudar amb tot el tema de la inclusió, igual que ella, doncs, l'Eneco, igual el Javier, que és una persona doncs, que l'any passat ja va córrer, aquest any ha tornat a córrer, o l'Aniceto, que ja porta 3 edicions no, corrent amb la Vertical Montserrat.
I també hi havia persones amb discapacitat visual per parelles, o fins i tot hi havia de 3, oi?
Sí, podíem doncs, dividir-ho en dos grans grups, no? Les persones amb una discapacitat física, aquí hi havia dos subgrups, i les persones amb discapacitat visual. No? Llavors hi havia dos grups, que és un visual total i uns doncs, baixa visió, i els de, que són persones cegues totals van acompanyats sempre d'un guia, ja sigui que porten un guia davant, o en el cas doncs, de la Maria o del Javier, que portaven un guia davant i una guia darrere. Això és una tripleta que s'anomena.
Una de les categories que recapta més diners per la causa és la de Som un equip, que aquest any han estat una colla d'equips que han participat i que per fer-ho han de portar un mínim de 500 euros a la inscripció.
Sí, és així. Que diem doncs, que és una bona manera de també fer difusió de la cursa, no? A part doncs, de donar una dimensió doncs, molt més gran a la part solidària. No? Llavors, tots els equips, estiguin empreses, col·lectius, associacions no? O inclús particulars, doncs, es proposava una recta d'aconseguir 500 euros i corrien 2 persones en nom d'aquest equip. No? Llavors, l'any passat van ser 17, aquest any han acabat sent 25, vull dir que estem molt satisfets no? d'aquest increment, i la idea és potenciar doncs, aquesta modalitat. No? També parlant amb les empreses, doncs, és una modalitat que els agrada molt, perquè ho acaben també indirectament revertint amb els seus treballadors. Són treballadors que venen a córrer i dissabte doncs, això hi havia empreses doncs, que, a part dels corredors, hi havia treballadors no?, que venien a animar, van venir a passar el dia, n'hi ha que inclús van pujar fins a Sant Joan caminant, n'hi ha inclús que després van quedar tots i se'n van anar a dinar. No? És a dir, ja no només és una cursa, sinó que ja fomenta doncs, aquest ambient doncs, a través doncs, d'aquest Som un equip. No?
Així doncs, David, esteu satisfets? Hi ha molta participació institucional, identitats, com deies, una emissió en directe a través de la xarxa de televisió. La difusió de la cursa és bona.
Sí, la veritat és que a nivell organitzatiu estem molt satisfets de com va anar i sobretot d'aquest suport, no?, que tenim de diverses institucions, evidentment, doncs, Bombers i Sant Joan de Déu, no?, que com organitzadors, però evidentment, doncs, Ferrocarrils de la Generalitat, doncs, l'Abadia de Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, no?, la FEC, Creu Roja, enguany també s'han afegit Bombers de Barcelona, no?, amb el dispositiu de seguretat, i això, empreses col·laboradores, doncs, això com la Caixa, com Inaccess, com Airbox, no?, que sense tot aquest engranatge la vertical no seria possible.
I ara, a preparar l'edició de 2024, ho tindreu difícil per superar l'actual, no?
Sí, cada any doncs, anem pujant un esglaó més i bueno, també és important, no?, marcar-se nous reptes. Ara doncs, la idea és fer un tancament d'aquesta edició, que suposo que al llarg d'aquesta setmana, la setmana que ve, doncs, la tancarem, podrem donar la xifra exacta dels diners aconseguits i ens posem a treballar per l'edició de l'any que ve.
Jo abans de començar també et deia, dic que aquesta cursa va néixer de l'utopia i va arribar a la realitat, perquè no era fàcil, no?, aquest projecte que us vau inventar tu i el teu amic.
Sí, la veritat és que és aquesta frase, no?, de l'utopia a la realitat, i és ben certa, no?, perquè va ser per casualitat quan baixàvem amb l'Arnau un dia per les escales del funicular de Sant Joan i, bueno, va sortir, ostres, estaria bé fer una cursa, no? I, bueno, allò que va quedar aquí el tema i ja portem 5 edicions, no? De fet, encara hi ha anècdota que una vegada havíem fet la segona edició, encara hi havia gent que em parava i em deia, però això ja us ho deixen fer, això us ho deixaran fer, no? I dius, sí, sí, i és que ja ho hem fet 2 anys, no? I ja no 2 anys, sinó ja 5 anys, no? Vull dir que la veritat és que, clar, fa molta il·lusió per veure, doncs, l'evolució, no?, d'aquesta utopia que va sortir aquell dia per casualitat, que no sabíem ni que hi havia curses a nivell mundial ni que existien, i ara doncs, quan veus després d'aquesta 5a edició, no?, i la gent, doncs, això amb ganes, de fet, hi ha gent que ja ens ha escrit, no?, de que es volen inscriure per l'edició del 2024, no?, vull dir que perquè vegis una mica ja, doncs, la magnitud d'aquest esdeveniment.
Mm-hmm. Anem acabant i volia preguntar sobre els projectes de Bombers en Causa. Perquè Bombers en Causa neix d'una manera molt concreta, comentaves,
sí,
per l'Arnau.
Exacte, Bombers en Causa neix el 2011, quan l'Arnau és un company del parc, que va entrar a Bombers en aquella època, el 2010-2011, i la seva germana petita, la Mar, li van detectar un sarcoma d'Ewing, no? L'havien detectat als Estats Units, finalment no la van poder traslladar als Estats Units perquè ja el tenia molt avançat. Llavors ella a l'entrar, doncs, va tenir la idea d'ajuntar, doncs, Sant Joan de Déu amb Bombers, no? I d'aquí va néixer, doncs, el calendari de Bombers en Causa i tot el projecte, no? Inicialment només hi havia el calendari, doncs, mica en mica, doncs, el projecte es va anar fent més gran amb diverses iniciatives, entre elles, doncs, la Vertical Montserrat, ha fet una cursa de muntanya, doncs, de Cercs, que després va ser Ribes de Freser. Després, a un restaurant aquest any, doncs, ha fet l'arròs solidari i uns diners d'aquest arròs també anaven cap aquí. Uns companys de Bombers també amb una cervesa artesana que van crear, doncs, una part també anava cap aquí. Vull dir que ha anat creixent, no?, el projecte de Bombers en Causa. Va començar el calendari, però ara ja és un projecte consolidat amb més de 700.000 euros aconseguits durant tots aquests anys. Vull dir que endavant.
I tant que sí. David Colomer, organitzador de la Vertical Montserrat, que l'any que ve sigui un nou èxit, que es puguin aconseguir diners per aquesta bona causa, com és finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió, ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu, i també fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport. Que sigui un nou èxit la Vertical Montserrat, que serà la 6a edició i que serà la porta de l'inici del mil·lenari de Montserrat, que suposo que també alguna cosa tindrà a veure, no?
Sí, sí, sí. Ja esperem que sigui l'any que ve també torni a ser un èxit, no?, el 2024. I com bé dius, doncs, ja tenim la data, doncs, en aquest cas pel 2025, coincident amb el mil·lenari de Montserrat, no? O sigui que haurem de fer alguna cosa especial també pel 2025.
I pel 24? Quina data teniu el 24?
L'hem de tancar, però serà la penúltima setmana de maig, també. Ara, enguany hem canviat la data, l'any passat, doncs, la vam fer el juny, primer va ser el març, el juny, vam veure que feia molta calor, aquest any, doncs, l'hem avançat això una mica, i creiem, doncs, que aquesta data és la que intentem mantenir, no? La penúltima setmana de maig, doncs, seria la oficial, no?, per setmana amunt, setmana avall, però anirem per aquí.
Molt bé, ja anirem informant sobre aquesta Vertical Montserrat 2024. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El teòleg i periodista i gran amic de Montserrat, Antoni Matabosc, que ha ocupat nombrosos càrrecs dins l'arxidiòcesi de Barcelona, entre els quals el de primer president de la Fundació Joan Maragall, de director de l'ISCREP o de delegat d'Economia de l'Arquebisbat de Barcelona, acaba de publicar les seves memòries. De fet, en el llibre La penúltima paraula, Memòries per a una església renovada, de Viena Edicions, mossèn Matabosc transmet el que ha anat vivint en una època de canvis profunds socials, culturals i religiosos. Antoni Matabosc, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest diumenge de Pentecosta.
Bon dia, estic content que m'hagi trucat.
Com et vas animar a fer les teves memòries? Qui et va empènyer?
Bueno, la veritat és que hi havia gent coneguda que ja feia temps que em deien que les havia de fer. Jo tenia dues objeccions. Una, que no semblés una autojustificació del que havia fet, i això em semblava, no m'agradava gens. I segon, que dic, bueno, i què pot interessar la gent del que he viscut? I al final, doncs, em van convèncer i realment, doncs, no sé, he procurat fer un tipus de memòries que no siguin centrades en mi mateix, sinó, bueno, mirar de deixar un llegat o de revertir el que he viscut per si pot servir a les noves generacions.
Dius que aquest llibre pot ser útil per entendre una generació de capellans, la vostra, i de laics compromesos amb el Vaticà II. Realment, el concili de 1962 us va fer diferents? Va obrir l'Església i a molts de vosaltres, no?
Sí, sí. Bueno, jo sóc un clar producte del Vaticà II. O sigui, jo vaig estudiar a Roma i al Seminari de Barcelona abans del concili. I em van ordenar l'any 59 i vaig estar a Roma fins a l'any 61. Per tant, vaig viure, quan estava de vicari a Arenys de Mar, tot el del concili. Doncs, esclar, vaig haver de canviar la meva mentalitat que m'havien ensenyat en els dos llocs que vaig estudiar. I, bueno, és una nova manera d'entendre l'Església, més oberta, més amb diàleg amb la societat, més renovada. I això crec que és una experiència interessant per mi i, bueno, això és una de les coses que he intentat reflectir en aquestes memòries.
Uh-huh. Et consideres, per tant, una persona privilegiada?
Bueno, jo, dintre de les memòries, ho dic una mica que no tant jo mateix, sinó la nostra generació. La generació que vam ser joves i que vam viure al concili. Jo considero que som una generació privilegiada pel fet que hem viscut tants canvis, els canvis del abans del Vaticà II fins al Vaticà II, del Vaticà II al post-Vaticà II, amb les crisis socials i econòmiques i també en part eclesials que hi ha hagut. I per tant, hem hagut d'estar atents als canvis per no fer sempre exactament el mateix, sinó adaptar-nos a la societat i al clero i als canvis de l'Església que hi ha hagut durant aquest temps.
Entenc que entrar al seminari va ser la teva decisió més important, la decisió més important de la teva vida.
Bueno, jo crec que, home, l'esdeveniment més important ha sigut, jo diria, que el Vaticà II. Jo tinc dos papes o dos moments en què em semblen molt significatius, que són Joan XXIII, amb tot el Concili Vaticà II, després Pau VI, doncs, el va aplicar amb molta, diguem-ne, moderació, i després el Papa actual, que jo crec que també està en la línia de renovació de l'Església del Vaticà II, però ja en una època molt posterior. O sigui, són dos fets que m'han marcat molt durant tota la meva vida.
Com era el seminari? Quan vas entrar, quin ambient es vivia? Com va canviar després?
En aquell moment ens formaven com a monjos i havíem de ser capellans. Tot era molt tancat, entraves el mes de setembre i no tornaves a sortir fins a Nadal, no podies anar a casa, després hi havia les vacances, llavors sí, però quan estaves al seminari no podies sortir per res, va casar una germana i no em van deixar anar ni a l'església. I l'espiritualitat era una espiritualitat, bueno, com si haguéssim de viure dintre d'una comunitat tancada. En canvi, doncs el clero secular està vivint enmig de la gent i, per tant, havia de ser un altre. Després va anar canviant el seminari a partir del Vaticà II.
Mm-hmm. La teva llarga trajectòria a la diòcesi de Barcelona t'ha portat a dirigir l'ISCREP, com dèiem, a crear la Fundació Joan Maragall, a estar en delegacions, entre les quals d'Economia. De què estàs més satisfet d'aquesta trajectòria, entre cometes, professional?
Jo havia seguit, diguem, l'àmbit parroquial al principi, després el Modrego em va cridar per anar a la Facultat de Teologia i, bueno, va ser una mica... Bueno, li vaig dir que em semblava que estava, ja estava bé la parròquia, però em va dir que anés a la facultat. Bueno, jo crec que el més satisfet és haver intentat viure segons els canvis que hi ha hagut a l'Església i a la societat. O sigui, no només a l'Església, amb el Vaticà II i tots els canvis que hi ha hagut, sinó també en la societat, en la cultura, els canvis polítics i socials que hi ha hagut durant aquest temps. Mirar de... Això l'ecumenisme ho va donar molt. Em va donar, doncs, una actitud de diàleg, una actitud oberta, una actitud d'escoltar i de transformar la pròpia vida segons l'Evangeli, però de cara a la societat. I el tema del diàleg és el que estic més satisfet, en el sentit de que m'ha copsat més, m'ha entrat més a la meva vida, i això he intentat, doncs, aleshores, aplicar-ho a cada cosa que he anat fent.
El llibre, La penúltima paraula, Memòries per una Església renovada, el presentes dimarts 20 de juny a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre de Barcelona, a la Rambla de Catalunya. I comptaràs amb la companyia de bons amics, com són en Carles Duarte, la Llum de l'As, o el teu nebot Antoni Matabós Rifoll.
Bueno, l'editorial tenia ganes de fer una presentació primer a Barcelona i després de l'estiu té ganes de fer-ho a Girona, a Lleida i a Tarragona, bueno, ja veurem com ho organitzem. Però crec que el Duarte, doncs, ve del camp de la cultura, per tant m'interessava molt que ell llegés el llibre des del seu punt de vista. Després la Llum de l'As, doncs, hem estat 40 anys treballant pastoralment i per tant em coneix en aquest àmbit. I el meu nebot, evidentment, i Fiol, em coneix en el pla més familiar. Per tant, bé, em semblava que era una presentació així completa.
Està molt bé. I què ha estat Montserrat per l'Antoni Matabós? Què és Montserrat? Perquè ha estat important en la teva vida.
Sí, sí. Jo des de seminarista que he pujat a Montserrat quan, primer, en el terreny personal, sempre que he volgut doncs, reflexionar, sempre que he volgut doncs, passar uns dies de recés, d'estar amb la comunitat i reflexionar i pregar, jo he pujat sempre a Montserrat. Recordo una vegada que estava a Arenys i vaig pujar en vespa i va nevar i vaig haver de baixar la muntanya amb neu i amb moto. Però, bueno, i després he continuat. Cada any, doncs, com a mínim, vaig una setmana per estar fent recés. I a part d'això, Montserrat és un referent eclesial i un referent social i cultural per Catalunya.
Avui, Antoni, celebrem la solemnitat de la Pentecosta.
Sí.
Com hem de celebrar la festa d'avui? Perquè és important per als catòlics.
Sí. Jo crec que en els últims temps hem recuperat la importància teològica i la importància creient de l'Esperit Sant. De fet, Jesús ens diu, quan jo marxi us donaré el meu esperit que us confirmarà amb tot el que... I, de fet, la vinguda de l'Esperit va ser el moment en què es va començar a expandir l'Església a tot arreu, els apòstols i la Mare de Déu que estava present. Per tant, la Pentecosta és una festa cristiana que acompleix, diguem, la mort, resurrecció i ara l'ascensió i ara la vinguda de l'Esperit sobre l'Església continuem present. Bueno, almenys intentem respondre. És molt important que siguem amatents a l'Esperit perquè no sabem on ens porta i, per tant, fa que l'Església no estigui en una actitud, diguem, restauracionista de tancar-se en un castell, sinó oberta als vents i que Déu ens porta i que ens crida a ser més compromesos en la societat i en l'Església.
Mm-hmm. Així ho desitgem tots. Antoni Matabosc, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta festa de la Pentecosta. Que vagi molt bé el dia 20.
Molt bé.
Tant de bo que puguem fer-te costat a la Casa del Llibre a les 7 de la tarda del dia 20 de juny, dimarts, per presentar el llibre La penúltima paraula, Memòries per a una Església renovada, de Viena Edicions. Com deia, moltes gràcies i molt bon dia i molt bon diumenge.
Gràcies a vosaltres i records a la comunitat.
De part teva. Bon dia. Arribem al final del programa d'avui, que hem fet possible una setmana més, la Gemma Mutger, des de les vies de so, i qui us parla, Òscar Bardagí. Que tingueu un molt bon diumenge i una molt bona setmana. Bon dia.